Tornem al Museu d'Història de Catalunya, on tenim allà la Marta Cristià, el José Antonio Muñoz, a l'exposició Dones a les Ones. Marta, bé, com estàs? Has continuat aquí a l'exposició. Veig que estàs impressionada, no?
Sí, estic impressionada perquè el que et deia abans, per la feinada, per la potència de totes les dones que formen part d'aquesta exposició, també pel poc que coneixia jo de moltes d'elles. I, en canvi, si penso en història de la ràdio, sí que conec moltes històries d'èxit d'homes, no? I de dir, ostres, que important una feinada de recull històric com la que han fet. Mira, escolteu aquest exemple.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona.
Informacions dels canòdrams, programes, recensions, pronòstics, apostes i consultes, llegiu a l'instant la secció Curses de Llebrers. A les 10 i 10 minuts del vespre, concert per orquestra...
Aquest és un dels documents sonors que ens trobem a l'exposició, on també hi ha moltes imatges, però no penseu que tot és de fa anys, eh? No tot és dels inicis de la ràdio. Dones a la Zona repassa tota la història de la ràdio fins a arribar a l'actualitat, el que sí, des d'una voluntat clarament de destacar el paper de les dones, de demostrar que també n'han format part d'aquesta història. I és una exposició que no està ordenada cronològicament, sinó que ens parla com de diferents conceptes, de diferents àmbits. Però vaja, perquè ens pugui explicar tots els detalls, és aquí amb nosaltres la comissària de l'exposició, la periodista, investigadora i professora, Elvira Artés. Hola, Elvira, com estàs?
Molt bé, encantada que hàgiu vingut a veure l'exposició i com que sóc una seguidora de la Mariola i del programa, doncs estic super, super contenta.
Quina feinada, eh? O sigui, t'ho agraïm especialment, això sí que és un servei públic gegant, eh? O sigui, la feina que heu fet...
La veritat és que les coses van anar d'aquesta manera. Havia de fer un treball acadèmic amb la Susana Tavera sobre les dones a la ràdio per una revista acadèmica. I vaig començar a revisar bibliografia i vaig veure que les dones amb prou feines hi eren, que eren allò, un nom escadusser, a vegades hi portava al costat un adjectiu, però poca cosa. I vaig pensar, que injust, és que no hi ha dret, és que les dones han estat a la ràdio des del primer moment, segurament d'una forma modesta al principi, però hi han contribuït com els homes a fer que aquest mitjà sigui el que és avui dia. I per tant, m'hi vaig posar.
És curiós perquè nosaltres al Pop-Up parlem sovint de tecnologia. Tecnologia sí que és un sector on no hi ha hagut dones durant molt de temps. Directament n'hi ha hagut molt poques, no? Però la ràdio és com el que tu dius, n'hi ha hagut moltes des del principi fent feines diferents, d'acord, però n'hi ha hagut, no? Què ho fa que no surtin els llibres? És perquè els han fet homes o perquè no tenien feines prou importants com per sortir-hi?
Tenim una primera tècnica que comença la ràdio el 1924. I el 1926 ja ens trobem amb una dona tècnica que ho va ser durant tota la seva vida. Va desenvolupar la seva carrera professional i es va jubilar a Ràdio Barcelona com a cap d'emissions. I en aquest cas era la primera tècnica a Espanya i suposo que molta part d'Europa, perquè no era freqüent que les dones hi fossin. Després n'hi ha hagut d'altres. Nosaltres ara estem aquí davant d'una fotografia fantàstica de la Xus Román, que va ser una tècnica de Ràdio Joventut que va fer escola. Hi ha hagut moltes tècniques a ràdio. No els ha estat fàcil, però hi han sigut. Han sigut elles doncs, les que posaven el disc als plats, les que controlaven el so, les que teníem a l'altra banda. Habitualment eren tècnics, però també n'hi han hagut de dones, i tant.
Mariola, si et sembla, intentarem fer una mena de recorregut per l'exposició, per poder parlar de cada un dels àmbits que explica, i també perquè podeu sentir algun document sonor més dels que ens anem trobant durant el recorregut.
L'exposició,
com dèiem, està dividida en 7 àmbits: als inicis de la ràdio, a la recerca de l'audiència femenina, davant i darrere del micròfon, on parla de totes aquestes feines que destacàvem ara, de tècniques, per exemple, la capsa de música, ràdio musical, la ràdio entreteniment, els informatius i les comunicadores d'avui. Als inicis de ràdio, Elvira, és això, fa 95 anys, com deies, el 24, en aquell moment, quin era el paper de les periodistes? Més enllà d'aquesta tècnica que has destacat, que no era...
Clar, com es deia aquesta tècnica, la primera tècnica?
Ángeles Fernández.
No me diem noms, hem de dir noms, perquè les hem de visibilitzar.
I tant. Aquí s'hi venen a l'exposició i veuran una peanya amb el seu nom i la seva biografia. Perfecte. I la seva fotografia, sí. Doncs al principi, les dones, l'any 1924, doncs no hi havia enginyeres ni directores d'emissores, ni estaven als consells d'administració. De fet, la primera veu de dona que va aparèixer a través del micròfon era de la secretària de direcció, que va fer les proves de so. I després, a partir d'un responsable de la revista Ràdio Barcelona, que va dir que les sonoritats de la veu femenina eren millors que les adustes sonoridades masculines, doncs això va obrir una mica la porta a que les dones comencessin a fer d'anunciadora, que se'n deia, no encara de locutora. La locutora va venir a l'any 26 també amb la Maria Cinta Balaguer, que va començar a presentar un programa amb pseudònim, es deia Salus, no es deia amb el seu nom real, però en seguida, com que va tenir èxit i portava col·laboradores que parlaven de diferents temes, feia un programa femení, és clar, també un programa on demanava a les oients que enviessin textos literaris femeninos, no feministes, deia ben bé el programa, doncs sí, era el que podem considerar la primera locutora. I aquí, d'aquesta manera tan modesta, comença la contribució de les dones a la història de la ràdio.
Ja ho has dit modesta perquè és forta, que la secretària de direcció sigui la primera veu de dona a una ràdio. Digues alguna cosa aquí, per tenir una veu així, no?, de dona.
Exacte, una cosa per, així, no? Per veure com sones.
Com sonàvem.
I es veu que els va agradar i llavors doncs la cosa, mira, mica en mica van obrir la porta, perquè de fet el primer locutor que hi havia era un home, esclar.
El segon àmbit de l'exposició Dones a les Ones és a la recerca de l'audiència femenina, perquè el que sí que es tenia clar en aquell moment ja és que la dona sí que seria oient de ràdio.
Fixa't si es tenia clar que tres dies després del 1924 ja hi havia un espai a la ràdio que es deia Charles Femenines, a càrrec d'un home, esclar.
No fos home, esclar, amb rintintint, suposo, clar.
I tant. De fet, pensa que molts articles de diari firmats com la Marquesa de Pompadour o no sé què estaven escrits per homes. I si entrem en el tema consultoris, doncs ja se sap que algunes èpoques d'aquests consultoris també les cartes estaven contestades per homes.
Mira, sentiu això dels consultoris.
Consultorio de Elena Francis.
Querida señora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo tres hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos.
Ahí están fuera, eso es que transportas totalmente. Es un audio que, ¿no?, que sí. Fa un clic y...
A més, saps què li aconsella al final? Que no faci molt de cas de les hablardories i que se les empesqui per portar-lo cap a casa de manera que no se li noti.
Però és que el senyor en qüestió és gai, és homosexual, no? Perquè, clar, i llavors dius tu, atrae-lo con amabilidad, i dius, val, quedem entesos. I aquesta era la cosa, no? Que, de fet, quan sempre hi ha hagut consultoris, molt des del principi, als anys 30 ja n'hi havia, però quan arriba doncs, el feixisme amb Franco i el règim, aquests consultoris eren, doncs, això, cada tarda amb l'Helena Francis, cada migdia amb la Montserrat Fortuny, i eren com una dutxa escocesa que rebien les dones diàriament, on se'ls deia com havien de ser, que havien de ser patidores, sofrientes, ames de casa i
mestres. Clar, és el que anava a dir, perquè al fons és com hem de viure, no? No sé, fer les preguntes i et direm què has de fer, no?
Exacte. Van ser el còmplice perfecte del patriarcat. Van construir dones submises que havien de patir amb silenci i resignació. I això va durar molts anys. Va durar el de la Fortuny 40 anys i el de l'altre 37, el de la Francis. I clar que a vegades la gent diu, ai, quina nostàlgia, probablement perquè no reflexionen el que significava això, eh? Teníem, primer hi havia el serial, no? Simplemente María, Lucecita, on a les dones els hi passaven totes les desgràcies del món, i després hi havia les desgràcies reals que explicaven aquestes dones que estaven a casa seva, tancades amb un ambient resclosit que es vivia en aquell moment, i que la resposta que rebien a tots aquells patiments doncs era això, Pren-t'ho amb tranquil·litat, resigna't, ja se sap, el bon nom de la família, tot això.
En aquest mateix àmbit...
En l'entreteniment, anem a l'entreteniment.
A l'entreteniment, al radioteatre.
Exacte.
El desganat, vianda fina i tendra.
Què vol dir l'hostalera?
Ja ho saps prou. Joan, vols que parlem sense recança?
O parlar amb tu no vindrà mai de grat.
Mira, Joan... Sí,
en aquest espai de l'exposició Mariola veus el radioteatre, veus els concursos, veus els programes d'espectacle, que una de les coses que jo li deia a l'Elvira és que m'he quedat sobtada també de que aquesta exposició, més enllà de la perspectiva de gènere, vulguis o no, és un repàs molt minuciós per tots els formats de la ràdio i com evolucionen. I ara ens pensem que ens ho hem inventat tot i als anys 30 primer i després també els 50 i els 60 feien uns programes de ràdio amb públic impressionants, Mariola, tota la gent que hi anava. Llavors també és molt interessant veure aquesta altra part de l'exposició de la història de la ràdio pura i dura, més enllà de la veu femenina.
Sí, unes vocalitzacions, i quin parlar, Elvira, ràdio...
Sí, quina meravella. És que aquesta època, clar, tot es feia amb guió i no es podien saltar el guió perquè hi havia molta censura, però les veus eren d'actrius i actors i eren veus meravelloses, és clar. I hem de pensar que el radioteatre, que ja comença també als anys 30, amb una època en què al país doncs, hi havia un percentatge molt alt, la meitat de la població no sabia llegir, doncs era una manera d'apropar la cultura a la gent i apropar textos importants i no confondre amb els serials, que els serials arribaven de Madrid i eren coses molt lacrimògenes, molt melodramàtiques, i en canvi el teatre, que a totes les emissores tenien el seu, les emissores importants tenien el seu quadre escènic, les menys importants o les més senzilles doncs tenien els amateurs. Però sí, la ràdio, jo sempre dic que la ràdio és informació, entreteniment i companyia, i no
sí, no, i ara estic pensant que l'actualitat, si ara ho agafem al radioteatre i anem a l'actualitat, serien els podcasts que estem fent, no? Ja sigui, per exemple, nosaltres estem dramatitzant en el cas de Crims, el podcast d'èxit que ara també és líder els caps de setmana, no? És a dir, estem fent aquestes dramatitzacions en forma de podcast. Parlem ja per acabar, rem un parell de minuts, les comunicadores d'avui, no? Perquè sé que també l'Elisenda Carot de l'Apocalipsi també està en l'exposició, hi ha moltes dones i podem lluir que això des de les 4 de la matinada on hi ha les repeticions dels programes fins a les 2 a Catalunya Ràdio, totes són dones les que presentem. Això
bé.
No és molt... Sí, això no, això no és molt
fantàstic.
Habitual, eh?
Mira, justament jo el que dic és que si bé al principi a la ràdio la contribució de les dones és modesta, com hem estat explicant, en aquests moments podem trobar dones que fan tot tipus de formats a totes les emissores de Catalunya, perquè aquí hem tingut molt d'interès en que no només estiguin les barcelonines, sinó que estiguin d'Igualada, de Tortosa, de la Seu d'Urgell, de Sabadell, de Terrassa, de tot arreu, fan esports, fan concursos i sobretot una cosa molt important que és que han assolit els magazins matinals, cosa que a les dones els hi ha estat molt, molt difícil d'arribar-hi. I ara en aquests moments tenim dones que fan a l'estat espanyol el magazín dels matins. Aquí no cal dir la Laura Rossell i tu també, feu els matins, la qual cosa és un èxit molt important. Encara ens de feina, però de moment... podem dir que és un èxit.
Hem volgut destacar també el sector tècnic, molt, molt, molt important, però també jo crec que hem anat a millor. Marta Cristià, doncs bé, espero que facis una foto del lloc on sóc jo, que jo vull veure, tot i que vindré, eh? Quan treguin aquest confinament de cap de setmana, jo vindré a l'exposició.
Vine a veure, perquè l'exposició val molt la pena. És un recorregut preciós i amb molt de rigor de tota la història de la ràdio i del paper que hi tenim les dones, que cal destacar-lo més.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, eh? També en Muñoz, que està aquí ajudant a connectar amb aquesta mòbil preciosa. Elvira Altés, moltíssimes gràcies a totes. Aneu al Museu d'Història de Catalunya a veure Dones a les Ones. Això és cultura.